El miedo a morir, en mi caso, no existe. No hay miedo porque tienes la necesidad de salirte de la tortura, ¿no?
El disponer de nuestra propia vida es un paso cualitativo tan importante para las personas que nos convierte de súbditos en ciudadanos.
Y es ahí el clic donde entendí que ese sufrimiento era totalmente innecesario.
¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?
Sí.
¿Quieres esperar algo o qué sea? No.
No.
En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Begoña Román, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en ètica aplicada, presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.
Immanuel Kant ens va recordar que les persones tenen dignitat i les coses preu. La dignitat és intrínseca a qualsevol persona, a qualsevol lloc, en qualsevol moment. Per tant, totes les morts, en aquest sentit, ho són amb dignitat. Quan parlem de morir dignament, l'adverbi dignament fa referència a la forma del morir-se, a les circumstàncies que ens constitueixen. I aquí sí que hem d'al·ludir a la importància de que morir-se dignament fa referència a morir sense dolor i, per tant, que no sigui una mort expropiada, que sigui una mort adequada al patiment evitable que s'hagi evitat, les companyies que han volgut estar-hi i que la persona que s'està anant vol que estiguin. És, per tant, una mort respectuosa amb els valors de la persona. I això inclou que aquelles que vulguin que sigui provocada per un clínic, com una eutanàsia o un suïcidi assistit, sigui respectable, i els que no ho vulguin, i per tant que esperi que sigui això que s'anomena una mort natural, també ho sigui. El dignament, per tant, fa referència a les circumstàncies. I en una societat moralment plural hem de ser respectuosos amb les diversitats maneres de viure aquestes circumstàncies de la mort.
Doctor Joan Carles Trallero, benvingut.
Moltes gràcies.
El doctor Trallero és metge de família, especialitzat en cures pal·liatives, autor de diversos llibres i impulsor de la Fundació Paliaclínic, que des del 2008 ofereix les eines per morir a casa a famílies que no s'ho poden permetre. La Fundació té acords amb hospitals com el de Sant Joan de Déu, la Vall d'Hebron o els germans Trias i Pujol. Doctor Joan Carles Trallero, la nostra societat, la dels accessos, la dels selfies, la del fast food, en tots els sentits, viu d'esquena a la mort. Sembla que, com que no existeixi, la mort és escèptica perquè així no ens hi cal enfrontar-nos-hi, no? Per què passa això?
Aquest viure d'esquenes a la mort ve de molt lluny. És tota una evolució que ha seguit la humanitat al llarg dels darrers segles, i sobretot a partir del progrés de la ciència i del creure que la medicina d'alguna manera podia sempre salvar-nos, doncs es va acabar de completar la fantasia, no? Ajuntar d'una banda la por a la finitud, la por a morir-se, amb la creença de que això no calia que passés. I ens ho hem arribat a creure.
Falta molta educació en aquest sentit.
Moltíssima, la veritat és que sí.
Això ens facilitaria el cicle final de la vida? Ens facilitaria afrontar la mort d'una altra manera?
Totalment. Nosaltres patim, a part d'aquesta negació, una gran immaduresa al respecte, perquè ningú ens explica, ningú ens educa, ningú ens forma, i amb la qual cosa, doncs clar, arribem a la situació amb molt poques eines o ben bé cap. Si les tinguéssim, les coses segurament anirien d'una altra manera.
I quines haurien de ser aquestes eines?
Bé, davant del que seria la maduració personal de les persones, jo crec que hi ha punts importants per incidir, com seria formar els professionals d'una manera diferent, amb un enfoc que integrés la possibilitat de morir i, per exemple, tinguessin una formació en cures pal·liatives. I penso que també el tema s'hauria d'introduir a les escoles, d'alguna manera, perquè si no els nens acaben enganxant la por dels pares, que ja la tenen, i acaben sent adults amb les mateixes mancances en respecte a la mort que no haurien tingut si de nens els hi haguessin explicat coses que en aquella edat les poden assumir molt millor. Canviar la mentalitat de la societat serà molt difícil i seria una tasca de molts, molts anys, però s'ha d'anar fent.
Clar. Parlaves abans de la formació dels professionals sanitaris. Mm-hmm. Els metges, les infermeres, tot el personal de clíniques i hospitals viuen d'esquena a la mort?
Home, jo crec que bastant. El que passa que potser tots no són conscients. És a dir, la formació, sobretot parlo dels metges, però la formació que rep és molt una formació de cara a la vida, de cara a que la gent no es mori.
que a més amb els avenços científics i mèdics que hi ha...
Efectivament, però no, per exemple, per acompanyar el que morirà, perquè per molt bé que ho facis, un dia o altre la gent es mor. I aquesta formació els professionals no la tenen. Les cures pal·liatives, per exemple, són una matèria que és optativa en algunes facultats i en altres no existeix. No deixa de ser un contrasentit que els metges no tinguin cap formació sobre com acompanyar a morir quan tots els seus pacients algun dia moriran i, en canvi, saben moltes coses sobre malalties que no veuran mai a la vida. No? És un contrasentit que obligaria a un canvi de formació i després també tenir eines de comunicació a les quals la cosa tampoc es forma. Els professionals han de saber comunicar perquè els processos de final de vida necessiten una comunicació diferent, d'una qualitat diferent.
S'ha de dir, una persona que està molt malalta o a qui li acaben de diagnosticar una malaltia incurable, que es morirà? Com s'ha de fer,
bueno,
això?
No és si s'ha de dir o no s'ha de dir. És a dir, comunicar és també tot un art i cal dir-li a la persona allò que està preparada per escoltar i allò que vol escoltar. No tothom vol saber i inclús els que saben a vegades no necessiten que els hi recordin, no que els hi diguin. Per això necessites una certa sensibilitat per no actuar segons un protocol, sinó segons el que qui tens davant necessita en aquell moment, que a més serà canviant. Per tant, el si es diu o no es diu depèn de la circumstància del moment.
Fa anys que la teva carrera està centrada en acompanyar la mort, en les cures pal·liatives, i va ser després d'una experiència personal que et va marcar. La vols explicar?
Bé, quan jo era bastant més jove, ja fa d'això va 20 i més de 20 anys, bueno, va ser la malaltia i mort sobtada, bueno, sobtada no, després una malaltia ràpida del meu pare. I jo vaig veure que com a metge no tenia cap mena de preparació per afrontar una situació com aquesta, ni com a metge ni com a acompanyant. I va ser a partir d'aquest moment que em vaig començar a formar seriosament.
Segons el teu criteri, què significa morir dignament, morir bé?
Per mi morir dignament té molt a veure amb la dignitat que has tingut a la teva vida. La mort és el final d'un recorregut, d'una vida. Per tant, no podem deslligar la dignitat de la mort amb la dignitat de la vida. I per mi una mort digna és una mort en la que hi ha acceptació del que està passant, acceptació del que ha passat i, per tant, de la vida que has viscut. I aquí està també la dignitat. Una mort acompanyada, ben acompanyada, i una mort ben atesa per controlar tot el patiment evitable. Per mi això és, seria més o menys els ingredients bàsics per una mort digna.
L'acceptació, pel que estàs explicant, és el punt fonamental, no?
Exacte.
Perquè es pugui tancar aquest cicle.
Totalment.
Des de la teva experiència, que has viscut en aquest sentit? Hi ha persones que han tingut una mala mort, no sé si dir-ne així, perquè no hi ha hagut aquesta acceptació prèvia, tot aquest treball fet anteriorment.
Clar, sí, sí. És que, a veure, de males morts n'hi ha moltes, però de vegades ens pensem que les males morts són sempre perquè el patiment no es controla. Hi ha moltes males morts que són perquè no s'està acceptant el que està passant. Llavors, l'acceptació és un element imprescindible. Tu pots fer un bon tancament de la vida si saps que la teva vida s'està acabant. Si no vols saber-ho o t'ho estan d'alguna manera t'estan enredant, és molt difícil que facis aquest procés.
Quin paper hi han de tenir els familiars més propers en tot això?
Els familiars més propers haurien de tenir un paper fonamental. Per què? Perquè pel malalt són el més important. Pel malalt el més important quan està a la fase final no són els hospitals, ni els metges, ni el que li facin des de fora. El més important és la gent a la que estima i que té al voltant. Si la gent a la que estima és capaç, malgrat la por, malgrat la tristor, d'estar al seu costat i ser ells mateixos i manifestar l'estimació i tal, les coses aniran bé. Quan la família està aterrida per la por, bloquejada o inclús amb la fantasia de que això no anirà així, en negació, el malalt s'acaba quedant molt sol.
La pandèmia ens ha posat la mort davant dels nassos. És absolutament aterridor el número de morts que hi ha cada dia per Covid. Moltes persones han mort soles als hospitals, només acompanyades doncs, pel servei sanitari, per infermeres, per auxiliars d'infermeria i per moltes vegades l'única connexió amb l'exterior en les pantalles del telèfon mòbil o de les tablets. No? Aquestes cicatrius, com es tanquen?
aquestes cicatrius costaran de tancar, perquè a més són cicatrius de molts tipus, les que tenim. No només són les cicatrius de les morts en si, sinó del com han estat aquestes morts, com s'han produït aquestes morts, la velocitat d'algunes d'elles, i per mi, personalment, el pitjor, la soledat, la manca de comiat, la manca de cerimònia posterior, tot això és el que farà molt més difícil tancar la ferida, perquè morir la gent s'ha mort sempre, però morir d'aquesta manera no, i això és el que ho complicarà molt més.
Creure en Déu, cadascú en el Déu que sigui, ajuda a morir bé?
Si la gent té creences arrelades i fermes, sí. Altra cosa és que a vegades diem que creiem en coses que en realitat no ens les acabem de creure, i quan arriba el moment, doncs sembla que no som prous com perquè et siguin d'ajuda, però sí que les persones que tenen creences fermes els hi és d'ajuda. Els hi és d'ajuda, però això no significa que no pateixin dificultats. Inclús els sants més sants han tingut dificultats.
Des de la Fundació Paliaclínics, ho explicàvem abans, oferiu des del 2008 les eines per morir a casa famílies que no s'ho poden permetre. Explica'm de què va aquesta experiència. Perquè és sorprenent, no? Morir a casa, és car morir a casa?
Bé, la qüestió és que per morir a casa necessites uns suports. I una cosa és el que sigui el suport sanitari, que això ho proporciona la xarxa pública, i una altra cosa és que, de banda d'això, les famílies poden necessitar altres suports. Des de suports de tipus pràctic, com per exemple que el malalt tingui un llit articulat per estar més còmode, fins a que pugui haver-hi una persona que vagi algunes hores a ajudar-los amb la higiene, doncs perquè el cuidador principal, doncs, és una persona que no pot amb tot, o que pugui anar un voluntari a fer acompanyament periòdicament, doncs, per fer també aquest acompanyament paral·lel que també ajuda la família, igual que altres serveis, doncs, de suport emocional, etc. No és tant pagar el que no es pot pagar, sinó proporcionar coses que normalment, si no, tampoc hi són, no? Per exemple, l'exemple de temes de tipus tècnic, com he comentat, el fet d'un llit, el fet d'una grua, el fet d'un caminador, el fet d'una cadira de rodes, coses que potser la família pues, no les té, no té la possibilitat, i potser pel circuit, diguéssim, habitual, doncs triguen massa. Perquè, clar, aquí també hi ha un factor temps. Les ajudes es necessiten quan es necessiten. O sobretot, la gent el que més ens demana és ajuda pel tema de lo que seria la higiene, l'ajuda directa a la persona, no? Perquè encara que tinguin alguna ajuda doncs per llei de dependència o el que sigui, això cobreix fins on cobreix. Llavors, que hi hagi una persona que et vingui 2-3 dies a la setmana o una hora i ajudi a fer tasques doncs, d'higiene, de desplaçament o inclús a lo millor alguna mobilització, etc., descarrega famílies que a vegades doncs, ja van molt carregades. Estem parlant de famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, és a les que ens dediquem nosaltres.
També teniu acords amb molts centres hospitalaris, Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol. Què feu exactament dins dels hospitals? I també m'agradaria abordar, sobretot, l'èmfasi que teniu en les cures pal·liatives pediàtriques, sí. No? Potser és el més dolorós i el més dur de tot.
Sí.
Totes les morts ho són,
Totes les morts ho són, però, evidentment, quan parles d'un nen malalt o la mort d'un nen, doncs a tots ens esgarrifem, no? Bé, precisament els acords que tenim amb aquests tres hospitals són acords per fer cures pal·liatives pediàtriques. Llavors, així com el programa d'adults és només domiciliari, que hem estat parlant fins ara, amb els nens treballem a dins i a fora dels hospitals. És a dir, tenim psicòlogues integrades als equips de cures pal·liatives dels tres hospitals i els nens van i venen molt. De casa a l'hospital, de l'hospital a casa. Llavors és donar suport als nens i sobretot, evidentment, als pares, inclús a vegades també als germans. És una situació dura, però bé, els professionals estan preparats i igual que l'USU estan els equips de cures pal·liatives que ja fent aquesta feina, no? És relativament nou. Les cures pal·liatives pediàtriques sempre han estat una mica les grans abandonats, no? Perquè...
És com el tabú del tabú,
sí,
no?
Sí, exacte, és el tabú del tabú, però cada vegada van agafant més protagonisme i, evidentment, té una dificultat afegida, no només per l'edat, sinó per la distribució geogràfica, perquè és un altre tipus de patologies, és diferent, però bueno, s'està avançant molt i s'està fent una tasca molt bona i nosaltres bueno, doncs aquí estem donant suport.
Esto es una cuestión de libertad personal, no hay más vueltas que darle, ¿no? Solamente yo soy yo y mi circunstancia y el otro tendrá otra circunstancia distinta. cada uno se agarra a lo que tiene, a lo que puede, o al miedo que tiene dentro de sí mismo, ¿no? Y cuando llegas a querer morirte, no tienes esa idea de atentar contra nada, contra la vida, o contra la idea de Dios, o de lo que sea. Uno quiere morirse porque quiere irse a otra parte, a donde sea. Y si para eso, pues hay que morirse, uno se va. Porque tal vez sea la única esperanza de encontrar algo que no puede estar jamás aquí, como ser humano.
A principis dels anys 90, Ramon Sampedro va ser la primera persona a Espanya a demanar l'eutanàsia. 22 anys després del seu suïcidi, el Congrés dels Diputats ha aprovat finalment aquesta llei, despenalitzar aquesta pràctica. Com a metge de família, expert en tot aquest acompanyament per tenir una mort digna, com valores aquesta llei? I no sé si te l'has pogut mirar, si trobes que hi ha punts a retocar o no. Com ho valores?
A mi em sembla, a títol personal, que la llei que m'ha llegit no serà una solució. O sigui, crec que la llei és una decisió bàsicament política, i que quan les coses es decideixen des de la política i des de la ideologia, potser no s'escolta prou o no es ponderen prou les conseqüències reals de les decisions. Llavors, aquesta llei, en una situació o paral·lelament amb un desenvolupament realment equitatiu de les cures pal·liatives a tot el territori, parlo del territori espanyol, aquí estem en una situació privilegiada, si no es fa paral·lelament a això, queda coix. És a dir, dit d'una altra manera, la meva sensació és que el sofriment global que tenim al voltant de les morts, a Espanya moren més de 400.000 persones cada any, i es calcula que la meitat necessitarien atenció pal·liativa, i d'aquestes a la meitat no els hi arriba. Llavors, buscar una solució a situacions extremes que efectivament existeixen, i s'ha de buscar la manera de solucionar-ho, perquè no nego que existeixin, però alhora no posar els mitjans, no només econòmics, sinó formatius, educatius, organitzatius i de tot, perquè les persones que estan en aquestes situacions estiguin ben ateses i tinguin els suports socials necessaris, em sembla incomplet. I em sembla d'alguna manera que si les persones arriben a aquesta situació, sovint, pot ser per convicció, pot ser per moltes raons, jo això no ho discutiré, però també molt per desesperació. I la desesperació a vegades la provoca precisament la manca de l'atenció adequada. Llavors, per mi, és una opinió personal, una cosa d'anar amb l'altra. Si no, crec que pot néixer ja coixa. Això, hi ha altres qüestions, ja serien diferents. Però des del punt de vista professional de pal·liatius, jo ho veig d'aquesta manera.
Durant la teva trajectòria t'has hagut d'enfrontar en situacions així que et demanessin l'eutanàsia?
Sí, però no gaires. O sigui, una cosa és, hi ha moltes persones que et manifesten que no volen patir, que volen que els adormis en quan la cosa no d'això, però això, una cosa és fer una sedació i una altra cosa és una eutanàsia, són dues coses molt diferents. Al llarg de tots els anys, tant de mi com de l'equip amb el que jo treballava, peticions explícites d'eutanàsia per dir no, vull que s'acabi ja i ja, contades, molt contades. El que sí hi ha són peticions de desconnexió, però és que són dues situacions diferents.
I sobretot d'evitar el patiment i el dolor, no?
Clar, però això tenim també eines per poder-ho fer, és a dir, l'eutanàsia és un pas més enllà, llavors la qüestió és que tothom pugui decidir com vol morir, no? Però tothom.
Doctor Joan Carles Trallero, moltes gràcies per haver passat avui pels Solidaris i endavant amb aquesta fundació, la Fundació Pal·lia Clínic, que des del 2008 ofereix les eines per morir a casa a famílies que no s'ho poden permetre, i també doncs, fa aquest acompanyament en els serveis pediàtrics de diferents hospitals. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.